9 i 37 minuts, en 23 minuts ho resumirem un ple de 6 hores. Com fer-ho, doncs, de moment, amb 6 titulars. Primer, el ple va aprovar un nou paquet d'ajuts destinats a autònoms, a finançar lloguers o hipoteques i a la millora de l'ocupació. El debat va cavalcar una vegada més sobre la quantitat dels ajuts respecte a les xifres de persones afectades a Sitges durant la crisi de la Covid i si això posava en evidència o no el fet que en el seu dia hagués estat millor aprovar un pressupost de bell nou que no aprovar l'actual i anar-lo modificant. Bona part de l'oposició va considerar insuficients les mesures, mentre que el govern va posar en valor la feina per tenir disponibles aquests ajuts, tenint en compte la feixuga tramitació administrativa que suposa la seva posada en marxa. Es podrà sol·licitar els propers dies. Falta, doncs, tota aquesta qüestió de la tramitació administrativa. El ple va aprovar també posar en marxa una comissió per la modificació de l'ordenança del reglament de platges, però bona part del debat en diferents moments de la sessió plenària es va centrar en les mesures que el govern pensa aplicar per obrir-les amb seguretat i amb la presència de la draga a 3 platges sitgetanes. El govern va anunciar, per una banda, el proper dimarts, dia 2 de juny, si la desescalada avança i entrem en fase 2, ja es podrà anar a banyar a les platges. Només banyar. I a partir del dilluns 8 de juny es posaria en marxa el servei de socorrisme i d'una forma progressiva tota la resta de serveis a les platges. Roda una informació de la ACN que publiquen també molts diaris. Sembla que en aquesta informació no hi ha tota la veritat de l'assumpte, per tant només els diem això i no ens emboliquem més en aquesta qüestió. I pel que fa a la draga, és evident que la presència de la draga i de la regeneració d'aquestes 3 platges sitgetanes, l'Estanyol, la Bassa Rodona i la Riera Xica, incomoda el govern i incomoda encara més el grup de Guanyem Sitges, que va emetre un comunicat ahir on diu que la draga ha estat un cop dur per la confluència. Així també ho va manifestar ahir la regidora Júlia Vigó. Al ple es va adherir també a l'aliança Educació 360, Educació a temps complet, una iniciativa que varen posar en marxa el gener del 2018 la Fundació Jaume Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Diputació de Barcelona, que proposa un decàleg per un model educatiu que tingui en compte què s'aprèn i què s'educa arreu. L'oposició li va retreure al govern que s'adherís amb retard a la proposta i li va demanar concreció sobre les mesures que ha pres l'Ajuntament de cara a la reobertura de les escoles la setmana que ve i, sobretot, de cara a les activitats d'estiu. El regidor David Martínez va tornar a assegurar i garantir que cap nen i nena es quedarà sense casal aquest estiu. Titular número 4. A partir d'una moció de Comuns Verds sobre la millora de l'espai públic i la mobilitat sostenible, que alguns grups consideraren que era una forma d'encaixar el programa electoral de la formació en l'agenda del govern, l'Ajuntament crearà la taula de la mobilitat amb l'objectiu, entre altres, de mantenir algunes de les mesures de pacificació de la biennalitat que tan ben rebudes han estat durant aquest període d'emergència de la crisi de la Covid-19. El ple ha aprovat també una moció de Guanyem Sitges sobre la regularització de les persones migrades per afrontar la crisi de la Covid-19 en igualtat de condicions. Ciutadans va posar sobre la taula el top manta i la venda de productes il·legals com quelcom que no es pot obviar en aquest debat. I a partir de la proposta d'acord del PSC, el ple també aprovà la creació del Consell Municipal de Comunicació i Marca de Sitges, que suposarà que la institució apliqui els criteris que contempla la Llei de l'Audiovisual de Catalunya, que es va aprovar l'any 2005 i que encara queda per aplicar en alguns indrets, com per exemple en el cas de l'Ajuntament de Sitges. I el ple també va viure, com els comentàvem, un debat afegit i dos moments tensos. El debat va venir perquè recordaran que fa dies, a través d'una roda de premsa, Junts per Sitges va presentar el que volia que fos una proposta d'acord en aquest ple municipal, que era aquella proposta de destinar 10 milions d'euros del romanent de l'Ajuntament de Sitges a poder facilitar crèdits a autònoms i empreses, crèdits sense interès, a retornar en un termini d'un any de carència i 5 anys afegits, etc, etc, i que el Banc d'Espanya considerava, a través de la consulta que havia fet Junts per Sitges, que aquesta operació la podia fer l'Ajuntament sense vulnerar la regla de despesa. Doncs bé, ahir Junts per Sitges va retreure en més d'una ocasió al govern que no permetés el debat d'aquesta moció al ple. I per la seva banda, Nacho Rubio, regidor de Nou Horitzó, va dir fins i tot que el govern vetava mocions d'altres partits polítics amb el suport d'altres grups. En aquest cas, el regidor Xavier Saumerón va fer referència a aquest ple dient que es va votar l'urgència de presentar-lo en comissió informativa i tenint en compte que la moció de Junts per Sitges es va presentar fora de termini, la votació va considerar que la moció no justificava aquesta urgència com per elevar-la al ple i per això es va votar en contra. A més, va dir Saumerón que es necessitava un dictamen tècnic per debatre una proposta d'acord que suposava plantejar l'ús d'aquests 10 milions d'euros del romanent. Un dia abans, també va dir Saumerón, hi va haver una taula de treball on Junts per Sitges no va plantejar en cap moment aquesta intenció, com ho feu demà a l'endemà amb els mitjans de comunicació. Per tant, aquí ja hi va haver un problema que va travessar tot el ple municipal, perquè recorden que era una moció que sens dubte podia suposar doncs quelcom molt molt important. Junts per Sitges, Mònica Gallardo també va dir que és clar que si s'ha de presentar el ple de juny, això ja és massa tard per presentar-ho. Veurem què passa, però ahir això va molestar enormement el grup de Junts per Sitges, que en diferents ocasions va fer referència a la negativa de poder presentar aquesta moció. I els dos moments més tensos. El moment en què Xavier Saumerón va retreure alguns grups de l'oposició amb paraules textuals: no sé si esteu inspirats en el to negatiu d'alguns dels grups de l'extrema dreta al Congrés dels Diputats, que intenten instal·lar el mantra que el govern municipal ho està fent molt malament. Això va suposar, en un altre moment, una rèplica contundent tant per part de Nou Horitzó com per part de Mònica Gallardo de Junts per Sitges per entendre que d'alguna manera Xavier Saumerón vinculava les dues formacions amb l'extrema dreta. Aquest va ser un moment. I quan ja portàvem 5 hores de ple i estàvem en l'apartat de pregs i preguntes, també a partir de unes aportacions de Junts per Sitges, l'alcaldessa Aurora Carbonell va fer referència a com ha viscut el govern aquesta relació amb l'oposició, en el sentit de que el govern ha volgut que fos el més transparent possible amb totes les reunions possibles. I en un moment de la seva intervenció, Aurora Carbonell va dir obertament que algunes de les formacions no havien mostrat tant de suport al govern com d'altres arran d'aquesta crisi, i que aquest govern s'ha vist molt sol quan estem en un moment en què molta gent s'està morint. Es necessita el suport i que tothom faci pinya. A aquesta intervenció, gairebé Mònica Gallardo va intervenir res directe, posteriori, sense solució de continuïtat, preguntant-li a l'alcaldessa si estava acusant a Junts per Sitges d'obstruir la feina del govern i dificultant que el govern salvi vides. L'alcaldessa va dir que no s'havien interpretat bé les seves paraules, que no havia volgut dir això, però va ser també un dels moments tensos d'aquest ple de 6 hores. Joan, aquests diríem, o no sé si afegiries algun titular més a aquesta maratoniana sessió de 6 hores de ple municipal d'ahir.
No, ja està bé trobar-ne 6, ja. És que ho estava pensant, dic, ostres.
Doncs hem trobat aquests 6 i va haver més coses, eh? I escoltaran el ple municipal i el nostre web tindran aquests debats singularitzats i la crònica de la resta de punts. Però, esclar, intentant trobar, dius, a veure, diríem, sí, que de nou la qüestió dels ajuts i la qüestió de fins a quin punt aquest pressupost és útil o no a l'hora de posar en marxa determinats ajuts, aquest va ser un dels temes.
Sí, certament.
Sobretot
és això
que va capitalitzar bona part del debat, eh?
També un membre del plenari ens deia abans de començar, diu, avui serà més curt. I no va ser.
No.
No va ser més curt.
Li passa una cosa interessant a les sessions plenàries, que ara dèiem, quan començaven a les 7 duraven fins a les 12 perquè no podien durar més. I ara que comencen a les 4 duren més que el que duraven quan començaven a les 7.
Sí,
però comencen a les 4.
Està. I és veritat que tampoc ho facilita la qüestió d'internet.
No, està clar que
ara
no.
Jo, escolti, engegui el micro, pari el micro, amputat, s'ha d'entendre.
Sí, sí, i el pobre secretari va tenir en més d'un moment problemes de connexió,
sí,
perquè sí, se li congelava la imatge de diferents regidors i per tant no podia veure bé les votacions, però sí, com sigui, són sessions maratonianes que ens donen la sensació, si vostès miren el vídeo, en què, a diferència d'un ple municipal, té un avantatge el ple virtual, que és que poden veure tots els regidors de cara, enfront, és a dir, no n'hi ha que quedin de costat o que es vegin de perfil, no, tots els veus de cara. Llavors arribava un moment que era veritablement la part final, un quadre plàstic de mirades de cansament i esgotament fins a cert punt, o d'haver fet una desconnexió, gairebé diríem emocional, de tot el que estava passant, eh? No, en alguns moments.
Home, perquè... nosaltres no sortíem, però...
Bueno, i tant, i tant. I tant, i tant, i tant.
Què anava a dir? Per cert, vaig aprendre una cosa, o com a mínim em va cridar l'atenció, va un moment que la regidora Carme Almirall va explicar que nosaltres atribuïm que no es pot tocar el romanent a l'arsal.
La llei de racionalització.
Racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Sí. I ella va dir que no, que és la llei d'estabilitat econòmica i sostenibilitat financera la que impedeix tocar els romanents. Em va cridar l'atenció i ho he buscat, no he entrat a mirar les lleis.
Que deu ser aquella llei que regula...
En és la primera cas, que van fer. És la llei aquesta, la d'estabilitat econòmica,
sí,
i sostenibilitat financera.
La que regula el sostre de despesa.
Sí, sí, és la primera que van fer, diguem, per començar a resoldre. Jo me'n recordo quan es va sortir en el ple, en aquella època, és la llei 2-2012. I l'Arsal, que és la famosa llei Montoro, és la llei 27-2013, és a dir, és de l'any següent. És una curiositat.
Sí, perquè, esclar, diguem-ne que apareixen aquestes consideracions al ple i, òbviament, com vostès poden suposar, més d'una se'ns escapa. No se'ns va escapar, per exemple, Rafael Font en algun moment va posar sobre la taula el nombre d'aturats, el nombre d'autònoms a Sitges, que és un nombre molt, molt gran, molt, molt important, ho assenyalarem també en la crònica del web, ho vaig apuntar.
Sí. De fet, ho tenim penjat, tot i que les dades que va donar Rafael Font són més actualitzades, però si entren al nostre web de dades, vam fer fa unes setmanes...
Exacte, però em van cridar l'atenció perquè encara eren més actualitzades les que, òbviament, perquè hem passat els dies... Però,
sí, perquè nosaltres ho vam agafar d'un tancament trimestral.
Exacte.
I ell va donar les dades de l'últim tancament mensual. Sí, sí.
Exacte. Però, els ho dic. Sitges hi ha hores d'ara, segons el que va comentar el regidor Rafael Font, 1.656 aturats, 2.807 autònoms, 2.807 i 5.456 altes a la Seguretat Social. Per tant, el nombre d'autònoms és més de la meitat de les altes a la Seguretat Social. Tot això venia perquè, ho escoltaran a continuació en el ple municipal, Rafael Font venia a dir-li al regidor Guillem Escolà, que és qui va presentar tots aquests ajuts, que els grups faran votar majoritàriament a favor, dient que clar, respecte al total... De persones...
Sí. 2.807 autònoms són els del tancament del primer trimestre de 2020.
D'acord.
Perquè són els que apareixen a la nostra gràfica.
Doncs en qualsevol cas venia a argumentar Rafael Font que els ajuts de l'Ajuntament suposen un percentatge molt, 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 molt petit davant la realitat que poden viure aquesta quantitat de persones aturades i d'autònoms, i que per tant de nou es posava sobre la taula, per una banda, el fet que el govern valora posar en marxa aquests ajuts, perquè la tramitació administrativa per posar en marxa això és, es veu, un món, i fins i tot es comentava que altres ajuntaments els han preguntat com s'ho han fet, perquè es veu que en altres indrets encara no s'han pogut posar en marxa aquests ajuts, i per altra banda l'oposició encara posava sobre la taula aquell assumpte de si hagués valgut més la pena fer un pressupost de bell nou, considerant aleshores totes aquestes grans quantitats que faran falta per poder ajudar a tantes persones amb necessitat.
Uh-huh. Doncs bé, el ple va començar amb una aprovació d'actes multitudinària, perquè no s'havia aprovat cap acte en tot l'any.
I se'n van aprovar 6 de cop.
Sí, exacte. Són 6 actes que es van aprovar. Després es va aprovar un expedient de modificació de l'ordenança reguladora de preus públics. Aquí va haver les primeres petites enganxadetes, i és que, per una banda, hi ha grups que van considerar que era massa limitada aquesta aprovació, perquè afectava a preus de l'escola d'adults i d'algun servei, però molt, molt concret, i que hi havia grups que entenen que s'ha de fer una revisió molt més completa dels preus públics, i Ciutadans fins i tot va demanar la retirada. Aquí el govern, la regidora Carme Almirall, va dir que es farà una taula d'ordenances on es tractarà la revisió completa de preus públics per adaptar-se a la situació de la crisi, però va apuntar que la modificació en aquest cas era molt puntual i era la primera. Mm-hmm.
Els estem considerant ara aquells punts que no hem comentat, eh? És a dir, els que formaven part també del ple, però que aleshores hi afegim més a més, com per exemple l'aprovació dels agraïments a persones i entitats que han fet possible la celebració del Carnaval, que també va ser un punt que es va aprovar per unanimitat i que va formar part de l'ordre del dia, perquè ja el regidor mateix ho va dir, que potser si ja no s'aprovava aquest mes de maig, esclar, agrair, sembla que fos la prehistòria això ja. Doncs, en fi, que també va haver un moment per agrair a totes aquelles persones que van deixar els seus esforços perquè visquéssim un bon Carnaval 2020 tot plegat, malgrat que sembla que efectivament el virus ja rondava.
També es va aprovar l'adhesió a l'Aliança Educació 360,
mm-hmm, com hem comentat,
un document, i després doncs hi ha el que són les propostes d'acord, que són les antigues mocions. Doncs se'n va aprovar una del grup de Ciutadans per la instal·lació d'aixetes automàtiques als rentamans de les dependències i establiments municipals. Sembla una bestiesa, però mm-hmm. ho va argumentar el regidor...
José Tendero.
José Tendero, ara, perdó. Que té un punt d'interès, clar, amb si són automàtiques, ningú les toca. Si ningú les toca, menys risc de propagació mm-hmm. i de contaminació per virus.
S'està estenent, a molts llocs, no només mm-hmm. això, sinó els dispensadors de gel hidroalcohòlic, que tampoc has de polsar, sinó que funcionen automàtic, acostes les mans i et dispensen el gel. Precisament per això que deies, que així no has de tocar cap peça ni metàl·lica ni de plàstic i per tant no hi ha cap mena de risc de poder contagiar perquè hagi quedat algun coronavirus per aquestes superfícies.
Es va aprovar aquest punt amb la condició que va posar el govern de fer un estudi econòmic sobre el cost d'això abans de tirar-ho endavant. Mm-hmm. També es va aprovar la proposta del grup municipal de Ciutadans contra la intervenció dels estalvis dels ajuntaments per part del govern d'Espanya, tot i que aquí sí que el govern de Sitges hi va votar en contra, en entendre que ja s'ha demanat en mocions anteriors la derogació de l'Arsal, i aleshores doncs, que entra en contradicció aquesta moció amb mocions aprovades amb anterioritat, però com dèiem, la bona part de la resta de grups s'hi va afegir i es va aprovar. Es va aprovar també la proposta d'acord de millora de l'espai públic i de mobilitat sostenible que presenta que va presentar el grup municipal dels Comuns Verds, i aquesta ens va cridar molt, ens va cridar l'atenció. Va ser aprovada per pocs vots, però la majoria es van abstenir, per tant doncs va poder ser aprovada. El grup municipal socialista va acusar els Comuns Verds d'haver transposat el seu programa.
Mm-hmm. Que era un copiar i pegar, va dir gairebé, Elisabet Pérez.
Sí, Elisabet Pérez es va queixar d'aquestes qüestions, i el govern doncs, també ho va acceptar en la mesura de la creació d'una taula de mobilitat que va proposar el regidor Monasterio, on doncs, s'incorporessin aquestes propostes que havien fet els Comuns Verds, i com deien, mm-hmm. la moció també va passar endavant. Es va aprovar la proposta de Guanyem Sitges, demana la regularització de totes les persones migrades per fer front en igualtat de condicions al Covid-19, una moció a la qual s'havien afegit també Esquerra Republicana i els Comuns Verds, i que va ser votada en contra per Ciutadans i per Nou Horitzó. Ciutadans entenia que si es practica una activitat il·legal, doncs el que cal prioritzar és donar suport al comerç de Sitges, i per tant doncs van entendre que malgrat que sí que s'ha de donar suport doncs a totes les persones necessitades, no s'ha de donar suport a la pràctica d'activitats comercials que no estan contemplades, mm-hmm. i en aquest sentit es van votar en contra. I també es va votar a favor les dues mocions o propostes d'acord que presentava el grup municipal socialista, la primera per la creació d'un Consell Municipal de Comunicació i Marca de Sitges, un consell doncs, que va explicar el regidor Xavi Roig, que doncs, és una mancança que s'ha de tirar endavant i que, segons Xavi Roig, doncs, s'ha modificat després d'una negociació amb el govern que va confirmar Xavier Salmerón, per tant, per tal d'adaptar la situació de la comunicació de l'Ajuntament al que marca la normativa i a que es compleixin els paràmetres d'aprovació d'aquestes qüestions en el ROM. Uh-huh. I també una darrera proposta d'acord del grup socialista per la defensa dels serveis bàsics i essencials dels treballadors i treballadores de l'administració pública, bàsicament doncs, per agrair la feina i fins i tot gairebé algú va dir l'abnegació dels treballadors públics durant, sobretot, aquesta crisi de la Covid.
I preocupa, o ens sembla que al llarg del ple d'ahir el que més preocupava és poder donar resposta a les escoles i a l'inici d'aquesta recta final del curs escolar i com es farà. El regidor David Martínez va dir que avui hi havia consell amb totes les escoles, hi havia consell escolar per veure com s'aborda tot aquest assumpte. La qüestió dels casals d'estiu, el regidor també ha dit que ben aviat es donaran a conèixer els casals d'estiu, però hi ha una preocupació evident. La qüestió de les llars d'infants i els seus treballadors i com s'està gestionant també a les llars d'infants la seva capacitat i fins a quin punt podran servir a les necessitats de pares i mares havent reduït tant el seu aforament per mort de seguretat, que faran els pares i mares amb les criatures petites si les llars d'infants s'hauran vist minvada la seva capacitat. Són temes, diguem-ne, que van quedar molt sobre la taula o que són algunes de les qüestions que a hores d'ara també més preocupen els representants polítics per tenir respostes sobre el particular. I amb això hem arribat gairebé a les 10. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Un resum dels resums avui, perquè sí. A partir d'un de res, de no res, a partir de les 10, 5 hores i 53 minuts de ple municipal.